Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Una salutació molt cordial del que us parla Francesc Callau en nom de tot l'equip que fa possible aquest programa. En una setmana especial, la setmana que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ens ha lliurat la placa de la Pesca Catalana 2013. Tot un honor que vam tenir aquest passat dimarts en recollir-la de mans del conseller Josep Maria Pelegrí, amb la presència del director general de Pesca i Afers Marítims, Jordi Ciuraneta, i el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Eusebi Esgleas, un acte en el que hi va ser present el món de la pesca catalana. Gràcies, moltes gràcies en nom de tot l'equip per fer-nos tan feliços en rebre aquest homenatge, en rebre aquest guardó, aquest reconeixement en nom del món de la pesca catalana. I des d'aquí també la nostra felicitació a tots aquells que també van rebre el guardó, començant per Toni Tió, president del Fòrum Marítim Català, continuant pel pescador rapitenc Rafael Elco Comí, seguint pel pescador i president de la Confraria de Pescadors de l'Ampolla, Josep Molina, continuant pel Joan Roca, el xef del restaurant El Celler de Can Roca, el millor restaurant del món, i acabant per la cervesera Dam, que junt amb nosaltres va recollir també aquesta placa de la pesca per la seva campanya publicitària de la cervesa Dam sota el lema Mediterràniament a bord d'un vaixell d'arràs de pescadors d'Arenys de Mar. És la publicitat on hi sortia el jugador del Barça, Cesc Fàbregas. A tothom, moltíssimes gràcies en nom de l'equip de Blau Marí. Ens heu fet feliços. Dit això, comencem amb un programa atapeït de temes. Un programa en el que, per començar, parlarem amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó, una empresa dedicada a la pesca i a l'exportació de tonyina roja del Mediterrani, que aquest dilluns pròxim organitza a l'Ametlla de Mar la 6a jornada tècnica sobre la tonyina roja. A part de debat i ponències científiques, parlarem amb ell també de la reivindicació del sector tonyinaire català, de que l'ICAT, aquest organisme que regula les captures de tonyina al món, puguin afluixar una mica i puguin incrementar de cara a la pròxima temporada de l'any 2014 les quotes de pesca per als tonyinaires catalans. En un segon terme parlarem amb Joan Argentó i Rafael Martí. Amb ells arriba la tradició, per una banda, en l'enciclopèdia de l'argot mariner. Avui parlarem de la funció d'issar el bou i en la part gastronòmica ens aportaran les seves experiències gastronòmiques, culinàries, preparant-nos uns calamanons amb ceba i all. La música arribarà en l'acordió del Grumet, de la mà de Josep Tió i el seu tema Sorra i aigua. A la secció del Norai ens guarden Norai al port de Palamós. Avui parlarem amb el president de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Benaiges, sobre les queixes que té aquesta cofradia per la negativa del Ministeri de Pesca de l'Estat espanyol al desballestament de 5 vaixells d'arrossegament, una mesura inclosa dins del pla de gestió de la pesca de la gamba que, si anem així, no es podrà complir. En l'apartat científic, a la secció de plàncton, la nostra biòloga Aurora Requena, de Plàncton i Divulgació i Serveis Marins, ens parlarà de la creació de noves illes al mar. I per últim, a la secció cultural de l'Arjau, parlarem de l'exposició Bestioles, el Manel de Ramon ha localitzat el fotògraf d'Alcanar, Joan Gil, que ha preparat aquesta exposició a Amposta. Per tant, benvinguts al Blau Marí, en una setmana tan important per nosaltres. Benvinguts, salpem de seguida.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Aquest dilluns tindrà lloc a l'Ametlla de Mar la 6a edició de la Jornada Científica de la Tonyina Roja sota el lema Investigació per a la Sostenibilitat, una trobada habitual organitzada pel grup Balfegó, on s'hi marquen les pautes de manera anual de la investigació científica, de la reproducció, de la sostenibilitat de l'espècie i, per què no dir-ho, en els darrers anys, de les grans expectatives que hi ha de recuperació dels estocs. Avui volem parlar d'aquests dos temes amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó. Juan Serrano, gràcies per atendre'ns i, com sempre, benvingut.
A vosaltres.
Suposo que ja deu estar tot preparat perquè aquest dilluns organitzeu una nova edició d'aquesta exitosa jornada tècnica de la Tonyina Roja, no?
Pues la mayor parte está preparado, pero hay que tener en cuenta que hemos de montar dentro del hotel y dentro de las instalaciones de nuestra empresa mucho material y eso creo que será durante el sábado y el domingo. Pero bueno, preparaos en los contenidos, que es lo que realmente importa.
Una jornada tècnica que aquest any comptarà amb la presència, per una banda, del ministre d'Agricultura, Pesca, Miguel Arias Cañete, amb la presència de Carlos Domínguez, secretari general de Pesca, que ja va ser present, recordem, l'any passat, i també amb la presència del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí. Per tant, es denota un suport institucional important en aquesta jornada, no?
Sin duda alguna, porque también lo que denota es de que estas jornadas son las más importantes que se realizan en España y sin duda alguna dentro de la Unión Europea. Y podemos celebrar de que sean las sextas, de que tengan continuidad, de que sean un éxito y de que le merezcan la atención al señor ministro y al conseller José María Pelegrí, con lo cual estamos muy contentos por este reconocimiento de importancia que tiene. Y sobre todo, sin duda alguna, yo creo que hay que reconocer por parte de Balfegó la ayuda que ha representado por parte del secretario general Carlos Domínguez, que desde el primer momento que nos pusimos en contacto con él vio la importancia que tenía lo que estábamos haciendo y este tenía que ser sin duda alguna el altavoz, ¿vale?, a través del cual comunicar el resultado de este plan de recuperación que poca gente o pocos se atreven a decir que el atún se sale del mar, está recuperándose evidentemente exponencialmente.
En aquesta jornada, Juan, hi veiem científics i hi veiem càrrecs habituals com Antonio Di Natale, que és coordinador del projecte d'investigació WIP de l'ICAT, o Francisco Alemany, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Però més enllà dels noms, què és el que destacaria de tot el que dilluns es debatrà o s'explicarà en aquesta jornada?
Bueno, en primer lugar, Antonio Di Natale nos confirman que estará acompañado o sustituido, seguramente acompañado por Pilar Pallarés, que es la secretaria general adjunta del ICAT, con lo cual también celebramos que sea ella, ¿vale?, una eminente científica investigadora que ha estado siempre en el IO y que desde hace bastantes años es secretaria general adjunta de este organismo, o sea, que tengamos una figura de tan alto nivel de ICAT haciéndonos una presentación sobre el GBIP, es muy importante. ¿Qué podemos destacar, hombre? Todo, porque todo es importante, ¿no?, en el contexto en el que nos movemos e intentamos organizar las jornadas. En primer lugar, hemos hecho un estudio de monitorización del comportamiento en jaulas marinas, ¿vale?, para estudiar el ruido que pueden producir por ejemplo, supuestos ventiladores que iban a poner aquí en toda la costa del Mediterráneo, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento. Era algo que la Secretaría General había pedido a muchas empresas por si ponían los famosos molinos de viento en el estrecho. Por lo tanto, también queremos saber en esos estudios qué pasaría si pusiesen esos molinos de viento, esos aerogeneradores que estaban previstos aquí a una milla o un kilómetro de nuestras jaulas. O sea, eso es importante conocer ese comportamiento, ¿vale? También saliéndonos un poco de la investigación del atún rojo, pues tenemos una ponencia de la Fundación Doctor Ferran, ¿vale?, donde nos explicarán o donde van a presentar el proyecto, ¿vale?, sobre los efectos antioxidantes y anticarcinogénicos, perdón, que pueda tener la ingesta de atún rojo. Con lo cual, también tenemos que celebrar que, aparte de saber cómo está el atún en el mar, qué efectos puede tener el atún rojo sobre nuestra salud. El resto, pues bueno, pues viene demostrando la mejora de la situación del stock de atún rojo en nuestras aguas. Ya has dicho tú, ¿vale?, que repite el señor Medina, repite el señor Di Natale, también Francesc Alemany del Instituto Español Oceanográfico de Baleares, que estudia el comportamiento larvario. O sea que habrá, por un lado, algo que no habíamos visto en otras jornadas y, por otro, la continuidad de la investigación y de esos estudios que están haciendo diversos científicos en el mar Mediterráneo.
Per tant, es confirma la sensació i es confirma tot el que ja l'any passat indicava, que els estocs de tonyina s'estan recuperant de manera important, i el grup Alfego el que demana és que es revisin a l'alça les quotes de captures.
Sin duda alguna. El reconocimiento del esfuerzo y el sacrificio que ha hecho la flota pesquera para recuperar esta especie, desde Balfegó siempre decimos que tiene que estar recompensado. Para tener credibilidad en los científicos y que les digan al sector pesquero: esta especie está mal, tenemos que ajustarnos el cinturón, tenemos que meternos en un plan de recuperación. También cuando las cosas van bien, tienen que decirlo, y tienen que decirlo alto y claro. Y lo que no pueden decir: el atún está bien, el atún se está recuperando, la biomasa está en estos momentos como estaba en los años 70. Eso tiene que traducirse en algo, no tiene que traducirse en, como a continuación añaden y dicen, pero por prudencia, pero por la incertidumbre, pero por vamos a quedarnos como estábamos. Esto no es de recibo, esto no lo entiende nadie. Y entonces, a pesar de que este año no hay evaluación, nosotros, y también desde la Secretaría General de Mar del Ministerio de Pesca, vamos a pedir con mucha fuerza, ¿vale?, y sobre todo con la fuerza de la razón, con la fuerza de los estudios, vamos a pedir que se incrementen las cuotas. No queremos, desde Balfegó, pedir que se incrementen muchísimo las cuotas, pero nosotros pensamos que entre las 2.000 y 3.000 toneladas era un gesto, ¿vale?, que cumple perfectamente con las probabilidades de recuperación que estaban pactadas dentro del ICAT, que era de que el rendimiento máximo sostenible fuese conseguido en el año 2022 con un 60% de probabilidades. Bueno, hasta con 28.000 toneladas de TAC podríamos cumplir con el convenio de ICAT según el último estudio científico. No pedimos eso. Estamos en 13.900, pedimos llegar a las 3.000 toneladas más, ¿vale? Que eso no implicaría poner en riesgo nada de lo que estamos haciendo en estos momentos. Por otro lado, ¿de qué nos sirven que en un momento determinado pasemos de las 13.900 a las 22.000 o 24.000 toneladas de golpe, ¿vale? Porque lo que haríamos sería muy perjudicial para el sector. Haríamos caer de forma estrepitosa los precios en el mercado y al final hemos de buscar también la sostenibilidad económica y social, no solo la biológica que se supone, por supuesto. Entonces, vamos a ser sensatos, vamos a ir haciendo incrementos de cuotas de manera paulatina, y eso es lo que queremos, de alguna manera, y además no está contemplado en el programa que os hemos pasado, pero por parte de la Secretaría General del Mar también daremos voz durante 15 minutos a uno de los ponentes, ¿vale? A uno de los científicos que nos traen y también creo que irán en este sentido.
L'increment de la quota l'any passat va ser simbòlic, perquè pràcticament no hi va haver increment. Què podria evitar aquest any que s'aprovés un increment una mica més considerable amb una mica amb la progressió que vostès comencen o que vostès comenten, què podria evitar aquest increment?
Bueno, pues hay dos grupos importantes que pueden evitar esto, o sea, llámense los grupos ambientalistas, ¿vale? Llámese la comunidad científica, ¿no? La comunidad científica, pues diciéndonos una vez más que es cierto todo lo que nos han dicho, que el atún se está recuperando, pero que hay mucha incertidumbre, ¿vale? Los grupos ambientalistas, evidentemente, porque decían que el atún se extinguía en el 2012 y de golpe y porrazo reconocer que el atún está donde está, pues tendrían que explicarse de alguna manera qué es lo que ha estado sucediendo o cómo han estado exagerando una situación que sin duda alguna en los años 2005 y 2006 pues era de sobreexplotación o de explotación del recurso como otros muchos, pero no de un peligro de extinción de una especie como esta. En cuanto a la comunidad científica, la incertidumbre, mira, si cogemos todos los estudios de ICAT que se han realizado por la comunidad científica, por el SCRS, vemos que en el 2006, cuando nos dicen que el atún está mal, ¿vale?, con los mismos criterios y sistemas de evaluación que tenemos en el 2012, aparece la palabra incertidumbre una sola vez, ¿vale? En el 2008 aparece la palabra incertidumbre de los datos en tres ocasiones, pero ya en el 2010 aparece, cada vez que el atún está mejor, aparece la palabra incertidumbre 10 veces. Y este año, en el repaso que le están haciendo, hemos podido leer que aparece la palabra incertidumbre 14 veces, precisamente cuando para nosotros existe menos incertidumbre, porque estamos evaluando con las mismas herramientas que evaluábamos en el 2006 cuando decían que la especie estaba mal. Pero además de eso, tenemos un montón de indicadores, ¿vale?, que soportan o que dan apoyo o que se correlacionan muy positivamente con esa recuperación de la biomasa, como puede ser los estudios de CPUE que estamos realizando nosotros aquí en Baleares, que bueno, se disparan hacia arriba, o sea, está aumentando la biomasa increíblemente. Los indicadores de las almadrabas, donde están soltando todos los años más atunes de los que capturan, ¿vale?, y donde están consiguiendo capturar en muy poco periodo de tiempo. Nosotros hemos capturado en 5 días. Bueno, hay infinidad de indicadores que despejarían de alguna manera la palabra incertidumbre. Sin embargo, es cuando más aparece.
Juan Serrano, director general del Grup Balfegó, estarem pendents de tota la informació que pugui sorgir d'aquesta 6a jornada científica de la Tonyina Roja i, evidentment, en els pròxims setmanes, mesos, també, d'aquesta reunió a Ciutat del Cabo, on es debatrà sobre el futur de l'espècie i de les captures. Moltes gràcies.
A vosaltres. Nos vemos el lunes.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts al Balomarí, com esteu?
Bé.
Vinga, anem a recordar una de les funcions dins de la tradició marinera que es fa a bordo o que es feia a bordo. Avui, Rafael, què ens explicaràs?
Doncs pues, hissar el bou, la sàrcia.
Hissar el bou?
Sí, se hissava el bou
ara no es fa,
al
ara
palo,
no, ara no es
ara
fa tant.
No, perquè tot són fibres de nylon. I antes les fibres dels bous, això era cotó i cànyam. I s'havien de secar cada dia, vés dir que si anàvem de dia, a la nit el bou havia d'estar que es ventés i que s'assequés tot el possible.
Si no es podria.
Això es podria molt aviat. I acabat, quasi cada setmana s'havia de portar el tenyidor, que era una manera d'aguantar-ho. S'agafava escarrotxa, que és la pell del pi. Això me'n recordo encara que en uns machos i unes rodes l'aixafaven i la feien pols i això ho bullien
en unes bases.
I es veu que la crosta aquesta portava la d'això del pi,
Sí, la resina.
La resina, exacte. I la resina era el que aguantava que no es podria estar aviat el cànim i el cotó. I en quan posaven una miqueta d'encrità també i anàvem totes les setmanes a tenyir el bou i teníem que tirar tota la sàrcia dins i quan sortíem tots rojos. Pareixíem en les cames, teníem que aixafar damunt perquè se'm... i acabat a traure-ho en els braços i tirar-ho i que s'escorrés i estendre-ho. I per això et dic que és...
Ara ja no es fa, era una feina que es feia. Ara a lo millor si s'issa alguna vegada és per espolsar quan...
No s'issen perquè hi ha los pals i això ja no és apte per a poder issar un artilugio d'estos. I no cal perquè tot és fibra sintètica.
Pues avui hem recordat la funció d'issar el bou, que sempre va haver recordar els canvis que s'han produït.
Portava molt de treball, molt de treball això. I quan el bou, jo me refereixo al bou de la pesca de l'arrastre, però quan s'havia de fer una peça de taranyina, que allò era molt més voluminós allí, sí. I en acabat ho havien de tirar dalt d'un carro i anar en un escampat i assecar-la, que també era...
Funcions...
Molt, però gràcies a això feina. Que ha sortit la fibra esta, pues ara això... I a la joventut d'avui en dia ja no saben el que és això.
Doncs Rafael, Joan, moltes gràcies. Ens veiem ara parlant de ranxos.
El ranxo a bord.
Vinga, continuem aquí amb Rafael i Joan. És l'hora del ranxo. Avui, quin ranxo mos prepareu?
Pues calamant mitjanet, enceba i tomaca i uns allets.
Això es diu calamanó, no? Sí, o sigui, en l'argot popular.
És uns calamans que hem agafat, que hem anat a la potera.
Que li surten de muerte, Rafael.
Sí.
Els calamans li surten...
I bueno,
quina mida han de tindre, allò? Un pam, calamans d'un pam.
I si n'hi ha de més menut, per afeixir millor i tot. Però estos no s'han sortit massa grossets. Estos servirien per la planxa.
Molt bé. Quina quantitat ne necessitem?
Pues quatre.
Quatre de bonics.
Un quilo.
Un quilo de calamar,
sí,
molt bé.
Un quilo de calamanet, lo llimpiarem, li traurem...
Vol acabarem tot, en un quilo vol acabarem tot.
L'obrirem...
Què li hem de traure de dins del calamar?
La tripa, només. La
tripa. Miqueta la tripa.
I com que ara estan mig ovats...
Els ous mai.
L'ou és el millor que té dins. La melsa, se trau la tinta i la mica de la tripa i...
Posem baix del grifo, una miqueta...
Si no ho traus, com que sortiran negres, no passa res.
Com que són de potera, no en tinen d'arena.
Molt bé.
No.
Per tant, una miqueta a l'aixeta ja està. Què més?
Calgari.
Ara ja els tenim nets.
Pues tallarem dos cebes, a la juliana esta, i uns alls, així també a rodanxetes, quatre o cinc allets, i encara tindrem, bueno, per anar més d'això, un pot de tomàquet d'esta... De pot,
sí, de triturada,
molt bé. Tomata de pot, d'esta escaldada que si és de casa millor.
Posarem la ceba que es vaiga poixant, els alls, i quan hi ha la ceba ja està mig poixadeta i això, li tirem la tomaca de remenades i han acabat els calamans. I si també feixi una miqueta de vi...
Una miqueta de vi blanc, també.
Que quedi més perquè
una miqueta d'aigua, perquè...
El calamar pensa que és una miqueta...
És una miqueta dur.
Sí, una miqueta dur.
Mos amollarà aigua el calamar quan lo posarem?
Una mica, sí.
Una miquinha, però molt poca cosa.
Però poc.
Per tant, li haurem d'afegir una miqueta de vi, fins i tot una miqueta d'aigua.
O aigua.
I el tacto del cuiner de tur, no?
Llavors, quan queda allò melós, aquell caldet melós...
Quan el frig, quan ja vol frig que queda l'oliet...
Sí.
Llavors ja estan al punt.
Molt bé, ja estan preparats per a servir. Els calamans els hem de salar?
Ja, home, sí.
Una miqueta de sal, sempre.
Que la gent... Una miqueta. Jo no sóc aficionat a salar el pol, ni la sèpia, i això no salo res.
És a dir, que com que posa sal quan no al conjunt del plat, allí agafa el gust de la sal.
Inclús a la tomaca, si vols, li pots posar una mica de sucre i sal per a que se'n vagi l'acidesa de la tomaca.
L'acidesa de la tomaca.
Sabeu més...
Pues bueno, avui hem preparat uns calamanons amb ceba, alls i tomata. Per tant, estaran boníssims.
Mitja barra, ràpid.
Mitja barra avui, de pa.
Avui hem de menjar ràpids.
Mitja barra de pa i,
I
un bon got de vi. Pues hasta el pròxim programa. Moltes gràcies.
Adéu.
L'acordió del grumet.
I a l'acordió del grumet avui us presentem el Josep Tió i aquest tema, sorra i aigua.
He oblidat el meu nom perquè vull ser una pedra petita i caure al mar, restar perduda molt de temps. Vivim mirant els peixos i algues sense límits per trobar-te, sense límits per abraçar-te. Que sorra i aigua vagin fent de mi la pedra més bonica que has tingut mai a les mans. Serà perfecte quan em trobis, un gran tresor. Has oblidat el teu nom perquè vols ser núvols, vent i pluja i viure al cel, vagar dormida lluny de la gent, per damunt de boscos i cases sense límits per trobar-me, sense límits per abraçar-me. Estàs allà dalt i fas que el vent es mogui en mi. Quan em banya la pluja vull pensar que ho fas per mi. Fa temps que espero que tornis aquí. Vine'm a veure prop del camí. T'agradarà, fa temps que cerco algú com tu. He ballat moltes cançons i ara vull caminar. Agafats de les mans, seguint el teu pas, sense límits per estimar-te.
El Norai.
Els armadors de les 5 barques de pesca d'arrossegament de Palamós que s'havien de desballestar aquest any finalment no ho podran fer. Les 5 propostes han estat desestimades pel govern central. la confraria de pescadors de Palamós pues, denuncia el perjudici que suposa pels armadors i suposem que els armadors a hores d'ara deuen estar prou indignats. Per parlar d'aquest tema hem cregut convenient trucar a la confraria de pescadors de Palamós i parlar amb el seu patró major, el senyor Francesc Benaiges. Senyor Benaiges, gràcies per atendre'ns. Benvinguts a Blau Marí.
Hola, què tal?
Suposo que la situació és d'indignació, no?
Sí, sí, sobretot d'indignació perquè, esclar, ja és la segona convocatòria que ha passat això. La primera, doncs, mira, encara ho van acceptar, però, esclar, ara la segona van dir que ja estava tot dat i beneït, que es podria fer, que segur, i ara a última hora s'ha doncs, tornat a tombar. Aquests armadors, com podeu comprendre, doncs, clar, pues esperant que, com que els va dir, que quasi segur que això pues, s'admetria, pues, tenien les barques, pues, no, algunes cosetes no les acabaven d'arreglar. I ara, de cop i volta, se'ls denega, pues, crec que bastant indignats. I en raó, jo crec que en raó.
Perquè, clar, hem d'explicar que el desballestament de vaixells està subvencionat per la Unió Europea i que cada regió, cada comunitat, pues, té un nombre determinat d'ajuts per un nombre determinat de vaixells. Catalunya havia exhaurit les seves ajudes, però vostès havien arribat a un acord per aprofitar els ajuts que es donaven a d'altres regions que no havien exhaurit aquestes ajudes.
Sí, és completament el que, tal com estàs explicant, doncs és això, no? Pues que des de Brussel·les es destinen una partida, després el govern central doncs, a cada regió li dona la part que li pertoca, i pues, pues, havien regions que no tenien, van obrir convocatòria pel desballestament i no en tenien, i va ser pues, per aprofitar pues, aquests ingressos que es tenen, perquè si això no es gasta s'ha de tornar a vegada a Brussel·les, doncs pues, aprofitar pues, que aquí pues, teníem aquestes 5 barques per desballestar, pues, per poder-ho fer, no? I bueno, pues, la veritat és que hem quedat tots amb un pam de nas perquè no ens ho esperàvem, no? No ens ho esperàvem perquè des del primer moment, el primer any torno a repetir no, però ara el segon em va dir bueno, que quasi segur que això ja estava fet, que sí, que es podria fer, i ara a última hora doncs, s'ha tombat, no? I bueno, doncs ara cadascú diu la seva, no? El motiu per què ha sigut això, doncs no ho sabem, i més des d'aquí a Palamós, no? Que tot això es va fer no així per amor a l'arte, diem-ho d'aquesta manera, o per la cara bonita, sinó perquè això anava acompanyat a dins del pla de gestió de la gamba que ja tenim aprovat des de Madrid, doncs un dels articles diu això, que en 5 anys hem de desballestar el 20% de la flota, o sigui, s'ha reduït l'esforç. Aquests armadors estaven disposats a desballestar, semblava que tot pintava bé, i ara, doncs, a l'últim moment, doncs, se'ns atomba. Ara ja veurem com ho tindran que fer-ho això per reduir l'esforç pesquer en 20 anys, no? Perquè, ai, perdona, en 5 anys, no? Perquè un dels motius era, una de les coses bones era aquesta. Ara, doncs, bueno, ja veurem què es farà cada l'any que ve, si es tornen a obrir convocatòries per poder desballestar o què, però clar, els armadors ja han perdut la credibilitat en tothom, aquests armadors, i realment doncs, estan ofesos. No?
Perquè clar, aquest era un acord a diverses bandes, és a dir, Catalunya, Múrcia i el govern central i el govern de la Generalitat, evidentment, no?
Mm-hmm. Sí, sí. Bueno, tots estaven en principi, que jo sàpiga, home, des de la informació que tinc jo, poder hi ha gent que sap més, no? Jo la informació que em passaven a mi, doncs tothom estava d'acord. Fins i tot això, doncs, amb una reunió, diguéssim, amb els consellers, doncs això es va signar, es va aprovar, no? Perquè es dediqués una partida per això, per aquestes barques, no? Però encara no sabem ben bé el motiu, doncs, bueno, el que ens diuen que és assumpte econòmic, no? Que l'economia està com està i no hi ha calés, però vaja, en principi els que han quedat malament som nosaltres, no?
És difícil d'entendre que passi 2 vegades consecutives i que vostès arribin en la tramitació amb els vistiplaus fins a l'últim moment i que de cop sigui sorpresa que tornin a denegar aquests ajuts tot i les reiterades respostes positives, no?
Sí. Sí, perquè, a veure, el que sí que tenim clar és que tota la documentació que es va entrar estava correcta, vull dir que ho vam comprovar-ho, no solament nosaltres, sinó des del departament d'aquí nostre, d'aquí de la Generalitat, també van ser ells que van cursar els documents i la documentació, vull dir que ningú digui que estava malament, faltava algun paper, com a vegades el típic que es fa, no? Oh, és que faltava un document, no, això no és així, tot estava correcte, el que passa, doncs mira, per motius que encara no sabem, doncs això s'ha tombat, no? I ara, pues, bueno, uns diuen una cosa, els altres a l'altra, i com que la situació econòmica i política doncs està de la manera que està, pues, tothom ara diu la seva i tothom barreja el que li pot semblar. Però nosaltres, diguéssim, fins i tot pues, gent de Madrid pues, ens deia que això estava fet, que això estava hecho i que estaria aprovat i que tranquilos que esto ya está hecho. Bueno, no sé qui ha sigut, però la qüestió és que hecho al revés. I la qüestió és que ara aquesta gent els ha tocat a correcuita, pues, i més ara que anem cares a l'hivern, a correcuita, pues, anar al varadero, reclamar les barques i gastar-se tot el que han pogut per ficar la barca pues, el dia per continuar pescant, perquè ara pues, vés a saber això quan es tornarà a donar, no? Si és que es torna a fer.
Per tant, és difícil de deslligar aquesta decisió de la situació econòmica i política que es viu entre Catalunya i l'estat espanyol, pot ser?
Sí, home, esclar, jo, el meu punt de vista és aquest. Ojo, potser hi ha gent que té més informació i sap ben bé realment per quin és el motiu, no? Però nosaltres, pues, amb la poca informació que tenim, pues, nosaltres tot ho vinculem a lo mateix, no? La situació política i econòmica que hi ha, i bueno, poder ara sortir algú i dirà que no és així, que això no és veritat, doncs pues, bueno, pues, a veure què hem de pensar. Nosaltres sempre diem el mateix, som pescadors, ens aixequem al dematí, anem a pescar i sabem el que sabem. Després pues, hem de refiar de la gent que ens porta tota la documentació, les administracions, i clar, si està bé, entenem, si tranquil que això està fet, doncs pues, clar, tu refies d'allò, no? I després tothom va néixer per així, doncs clar, després cadascú és lliure de pensar i dir el que li sembla en temes d'aquests. Vull dir que nosaltres tenim aquest pensament, que tot és situació política i econòmica, tal com ha anat, i ha rebut que ha rebut, ja està.
Clar, ara serà, una mica per acabar, serà molt difícil acabar complint els compromisos d'aquest pla de gestió de la gamba, perquè si un era la reducció del 20% de l'esforç, si no es desballesten vaixells o barques, com s'haurà de fer?
Home, imagina't, no? Pues, perquè una part, home, no vull dir el 20, però almenys un 10, un 15% ja tenien clar que tenia que anar per aquí, no? Si no ho fem d'aquesta manera, pues, com ho tindrem que fer-ho? Doncs, bueno, pues, ara ja fem els ports veïns d'aquí de Girona, fan un mes de veda, nosaltres ja en fem dos, pues, bueno, pues, tindrem que fer més vedes, no? Més vedes o reducció de l'aparejo, no ho sé, però clar, també una altra cosa és això, no? Que des de fa quatre mesos que es va aprovar el pla de gestió, i hores d'ara pues, aquí encara ningú s'ha acostat a dir escolta, que hem de començar a treballar amb tot el que fica el pla, no? Perquè això està publicat, recordem que està publicat al BOE, hi ha uns articles que deien pues, a prendre mesures el primer any ja. Pues, clar, a hores d'ara aquí no ha respirat ningú, nosaltres sí que anem fent ja coses, no? Però els únics que han respirat una mica són d'aquí de l'administració nostra, de la Generalitat, que ara volem fer un comitè de gestió pel tema aquest, de començar a buscar les prioritats més importants sobre el pla de gestió, començar a treballar. Doncs clar, recordem que les competències aquí són de Madrid i realment el que ha de començar, tindria que començar a moure tot això dels comitès i els consells de pesca que hem de fer, tot seria que sigui ells, no? I en principi doncs aquí ningú ha dit res, i ja estem a l'octubre. Ja.
Senyor Benaiges, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que això s'acabi reconduint d'una manera o d'una altra pel bé del sector i pel bé del peix.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A tots. Vale, vinga, fins una altra.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
I entrem a la secció del plàncton. Aurora Requena, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Suposo que disposada a fer-nos conèixer una mica més d'aquesta mar, no?
Efectivament.
Avui, què ens explicaràs?
Avui parlarem una mica de temes de geologia i relacionat amb la creació d'illes noves.
Creació d'illes noves?
Sí.
Interessant, doncs quan vulguis.
Molt bé. Bueno, us volia portar aquest tema perquè durant aquests dies, i degut a tots els terratrèmols que hem tingut a la zona de Terres de l'Ebre, de Vinaròs, no? Per l'activitat de la plataforma Càstor, s'hem començat a familiaritzar, o almenys han començat a sonar molts termes de geologia, no? Que si falla, que si sisme, falla activa, conceptes que pot ser que no tenim al cap i que sempre es costen entendre. Per una banda, perquè a vegades són estructures que ningú ens ha explicat el que són, no? Que realment podríem veure caminant pel camp, podríem veure el que és un plegue de materials, però ningú ens explica. i per altra perquè moltes d'aquestes estructures de les que parlem estan sota terra, no? Les falles, sota el mar i sota la superfície del mar i no som capaços de veure-les i per tant ens costa bastant imaginar-les. A més, clar, la geologia, s'hem de canviar el xip, no? De l'escala temporal. Els nostres referents temporals que podria ser, parlem del període de vida d'una persona, 80 anys, o el que va durar l'edat mitjana, són anys, són pocs anys, però la geologia és una altra lliga, no? Els parlen sempre de milers d'anys, quan els geòlegs marins es parlen del cicle que fa que els fons marins s'expandeixen per una banda del planeta i s'encongeixen per l'altra banda, els períodes de temps són superllargs i sempre són milers d'anys.
Per tant, no són coses de 4 dies, eh?
Efectivament, no? Parlem de la geologia, jo crec que igual és una ciència que a vegades tenim oblidada i això que passegem sobre ella, no? Per així dir-lo. Per això no vol dir que no hi fa algun fenomen de geologia marina que d'alguna manera el podem veure nosaltres, no? Perquè ocorren d'una manera una mica més ràpid. Com pot ser aquests terratrèmols que han passat últimament i que, bueno, alguns deriven en conseqüències econòmiques i ecològiques més o menys importants. No sé si recordeu, aquest estiu vam poder observar un d'aquests fenòmens que va passar al Pakistan. No sé si recordeu que va crear una nova illa. Va ser una notícia que va rondar per tots els mitjans.
Va ser mediàtic, això, eh? Nova illa davant del Pakistan, sí.
Sí, molt, molt mediàtic. Perquè això també perquè es costa creure que la Terra estigui viva, no? La coneixem com un perfil, una manera, un perfil litoral, unes illes, i pensem que és una cosa que no es pot moure, no? I la Terra canvia constantment, el seu pas d'elefant, no? Gran, poc a poc, però canvia. I, bueno, si recordeu, va aparèixer aquesta illa que va ser culpa dels moviments sísmics que van passar bastant lluny, de fet, d'on va aparèixer aquesta illa, però aquests moviments de sísmics van moure els gasos que es trobaven sota la capa superficial de la Terra en aquest punt i van fer pujar elements com el fang i la terra que van arribar a formar aquesta illa de 200 metres d'amplada. La veritat que és bastant, bastant gran, eh? I bastant sorprenent. Jo m'imagino viure allà i veure de cop i volta una nova illa és una cosa bastant sorprenent. El que passa és que aquest fenomen ja va passar pel que es veu en aquests mateixos jocs als anys 30, després d'un terratrèmol, i bueno, va resultar que després aquesta illa va desaparèixer, perquè només no tenia molta consistència i aquests materials es van enfonsar.
Per tant, això pot tornar a passar.
Sí.
Es pot tornar a
pot
desaparèixer.
Tornar a crear-se i pot tornar a desaparèixer aquesta. I pensant en aquestes creacions d'illa, m'ha vingut al cap l'erupció de l'any 2011, no sé si la recordeu, a la illa del Hierro. Val? En aquesta erupció, durant els principis, al principi es va creure que era possible que aparegués una nova illa, semblant a la del Hierro, i que com les altres sis illes que hi ha a l'arxipèlag Canari són d'origen volcànic. Això es va desmentir uns dies després, ja que la erupció que va tenir lloc era molt petita i els materials que sortien per les boques del volcà i s'anaven acumulant no eren suficients per a crear una nova illa. Deia el Jesús Rivera de l'Institut Espanyol d'Oceanografia que es necessitaven 9.000 erupcions com la que va passar i que ocorrés cada 125 anys per a tenir una superfície com la de la illa del Hierro. Així que, bueno, el que vam poder tenir sí que és la possibilitat d'investigar i de conèixer com actua un volcà submarí en actiu. No? Això és una cosa que els investigadors van aprofitar i van anar fent un munt de mesures, perquè és una cosa que no es veu molt sovint.
Per tant, és a dir, sí, poden aparèixer illes noves, però a base d'anys i anys i anys d'una certa activitat, no?
Efectivament, així és. Però bueno, així aquests episodis de moviments de la Terra, aquestes coses que passen, que a vegades són imperceptibles per a nosaltres, però de tant en tant es fan visibles, pues sempre ens ajuden a reflexionar sobre que el paisatge és canviant i que el nostre perfil de la Terra pues està viu.
Aurora, moltes gràcies. Esperem veure què és el que passa en aquestes illes. No sé si...
Al Pakistan,
no sé si les veurem desaparèixer o no, però de moment són allà. Fins al pròxim programa.
Fins.
l'Arjau.
I avui, com sempre, hem de donar la benvinguda al Manel de Ramon, que avui ha localitzat una interessant exposició fotogràfica. Concretament, l'exposició se'n diu Bestioles, és del fotògraf canareu Joan Gil, i quin té més detalls és precisament el Manel de Ramon, perquè està precisament amb l'autor de l'exposició.
Doncs així és, Francesc, avui el nostre apartat cultural de l'Arjau hem anat in situ fins a una exposició que es diu Bèsties Marines o Cadàvers Exquisits, que així també li ha volgut posar el títol al seu autor. És una exposició de fotografies on els protagonistes són crustacis, són peixos, són elements doncs, relacionats amb el mar. Ell és Joan Gil, és un fotògraf, un artista canareu que exposa també amb posta. Joan, què tal? Benvingut a l'Arjau.
Hola, gràcies, molt bé. Mira, aquí ensenyant l'última exposició i l'última obra que hem fet i, bueno, diferent una mica tot el que havíem fet antes perquè era més de natura. Fa el 2008 vam fer una que érem aquí també, que era Barques de la Ribera, que eren tot barques en diferents llocs del nostre delta, no? I ara, bueno, han variat una mica amb peixos i marisc també de la terra.
Una de les teves aficions és el mar, tot allò que és relacionat al mar, en la natura en general, però especialment el mar, potser.
Sí, de fet, vull dir, tenint aquí com tenim, jo sóc fotògraf de natura i tenint el delta com tenim aquí al costat, vull dir, mos hi hem passat moltes hores a les baies, a dins de l'aigua, fotografiant rets i marines de les cases, marines de la ràpita, vull dir, és una afició que de fet ara iniciarem una cosa nova que serà caràcters del delta, no gent gran, que tenim que anar ràpid en segons qui, perquè ens han avisat que d'això, però fet també un recull de la gent que ha fet possible, no, tot això, tot el que tenim aquí al costat de l'arròs i de la pesca, de les llacunes i tot això. No?
Però aquesta exposició, centrem-nos, Bèsties Marines, una exposició de fotografia, tota ella en blanc i negre, on els protagonistes, com et deia, són peixos, són crustacis, són sípies, són raies. Per què aquesta exposició? Per què t'has fixat especialment en aquest tipus de peixos i crustacis?
No, són els peixos de la nostra zona, els crustacis de la nostra zona. Va començar una mica en les galeres, que ja va tindre una, no en aquesta foto, sinó una altra foto, va tindre el primer premi de Bodegó a l'Ametlla de Mar, un concurs que fan juntament els patronats de turisme del Tebre i l'Ametlla. I estava treballant en l'altre, però a les sèries aquestes tu comences una feina i fas dos o tres, no? Però el difícil és continuar i acabar-ho, no? De fer-ne 26, 30, i després ja mos va anar entrant el tema nostre, no? Que anaves a la pescateria i demanaves pues, un peix i la primera vegada li dies no me la limpies i no, és que és per fer una foto, però al final ja quan tenien alguna cosa gens interessant ja et diuen, mira, t'he guardat això i t'he guardat l'altre, no? I presentar-les així, no? No el que és típic o en caixes o en plats, sinó com a bodegó, no? Que de fet ara la sèrie esta està premiada en el que no sabem si és or, plata o bronze als looks d'Espanya, que són els Oscars de la fotografia professional. I estan dins del que és la sèrie de bodegó. Si no és allò el bodegó típic, no? Que era la fruita, l'aparador aquell, no? Sinó que ara dir, això ja els hi ha entrat i ho han acceptat com a bodegó, no?
Jo la veritat és que és un bodegó força curiós, perquè jo els recomanaria, si mai arreu de Catalunya poden visitar l'exposició de Joan Gil, veure com les galeres, les sípies, els crancs, els pops, els caragols de mar, els llangostins, les navalles, tots aquells, sí, perquè tots aquells elements que podem trobar al mar estan aquí doncs, representats, a més, en blanc i que això li dona més força, potser el blanc i negre ressalta més la característica de cadascun d'aquests bodegons?
Sí, no, de fet, lo que és, en fotografia hi ha dues coses molt... És com més senzilla és la cosa, com més simple, més força té sempre, no? Tinc un amic i professor que meu també, que diu, tu arribes a una vall, no? I veus la barca, el cotxe, el tocino, el xiquet, els arbres, i vols fer tot malament, no? Primer fes dues coses o tres i a poc vas introduint coses, no? Sempre crida més l'atenció, i el blanc i negre el que fa és que li trau la informació del color. Ja no és allò, oi, quin color més bonic, o sigui, com, és directament les formes, no? les textures, el que realment ja ho veus directament sense res més. No?
I què et va inspirar a fer aquesta mena de fotografia?
Això vam tindre una amiga de que viu a Tromsø, al nord de Noruega, que va vindre aquí, li havien operat la cama, però total que va vindre aquí a buscar inspiració ella. I va estar a Barcelona una setmana o dos, però al final la va trobar aquí a les terres nostres, no? Vam visitar a ceramistes, a pintors i això, amb coses de fotografia, i se'n va anar que tenia que plasmar els peixos a la seva obra. I entre això i alguna cosa que havia vist, això, bueno, dic, pues, potser és una via també, no? I bueno, ha sigut això.
N'està satisfet d'aquesta exposició, del resultat que s'ha tenint?
Sí, no, de fet el que és aquesta sèrie, sí, ha tingut premis, vull dir, ara té este, que esperem, a veure, esperem ara quin tipus de metall és, no? Però sí, és possiblement viatjarà a Venezuela també, hi ha contactes per emportar-la allà, a Barcelona també, el millor la podem posar a algun espai d'això, i bueno, sí, molt satisfet.
Penses continuar fent sèries relacionades amb els peixos, amb el mar?
Sí, no, de fet ara tinc coses engegades ja de paisatges del Delta, però així una mica diferents, no el paisatge com el de postal, no? Sinó una mica més no abstracte, sinó diferents, no? Perquè vull dir, la terra aquesta mos dona pa molt, mentre mos dure.
Doncs Joan Gil, t'agraïm moltíssim el teu pas per aquest apartat cultural del Blau Marí, per l'Arjau, i haver-nos parlat d'aquesta exposició itinerant, que segurament també anirà a Barcelona, a Venezuela, a altres llocs, no solament de Catalunya, sinó de l'estat espanyol i del món. Enhorabona i a seguir treballant amb aquestes fotografies tan singulars.
Molt bé, gràcies a Batros per la deferència d'haver fet l'entrevista.
Doncs gràcies, Manel, gràcies a la Joana, al fotògraf, per atansar-nos la informació d'aquesta exposició en un moment en què ja hem de plegar veles. Fins aquí el nostre programa d'avui, recordant que l'hem començat parlant de la sisena jornada tècnica sobre la tonyina roja del Mediterrani, que tindrà lloc a l'Ametlla de Mar. N'hem parlat amb Juan Serrano, director general del grup Balfegó. El Joan Argentó i el Rafael Martí avui, per una banda, ens han explicat la funció d'hissar el bou en una barca de pesca, i també ens han explicat com preparar uns calamarsons amb ceba i all. L'apunt musical l'ha portat el Josep Tió amb el seu tema Sorra i aigua. I al Norai hem marxat fins al port de Palamós, on hi ha cert malestar, molt malestar, per la negativa del Ministeri de Pesca a finançar el desballestament de 5 vaixells de l'arrossegament. L'Aurora Requena Plankton ens ha parlat de la creació de noves illes. I ara fa un moment només hem acomiadat aquesta exposició Bestioles del Joan Gil. La setmana en què el Blau Marí ha rebut la placa de la pesca catalana 2013. Per tant, des d'aquí us en fem arribar també la part que us pertoca, un trosset d'aquesta placa per tots vosaltres. Ens retrobem la pròxima setmana. Una abraçada i un servidor, Francesc Callau, que es posa a la vostra disposició. Adeu-siau en nom de tot l'equip del Blau Marí.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.